Caverna Galàctica.
Un magazín top de filosofia pop.
Molt bon dia, molt bona tarda, molt bona nit, bon vespre. Hola, Enric, què tal?
Bonjour.
Com estàs?
Molt bé. I tu, Òscar?
Aquí, preparat per enfrontar-nos a un tema d'aquests universals dels que sí. tractem sempre en tots i cada un dels nostres programes, sí. en format directe, o no, directe no, fals directe, perquè és gravat, sí. o en podcast.
Oh, també.
De què parlem? De què parlem avui, Enric? És un tema bastant també...
universal, has dit, i m'agrada molt perquè
sí. sempre quan... tractem temes universals, no?
Sí.
O ho intentem.
Però aquest en concret sembla que tothom ho viu. Parlarem d'un tema que sembla que tothom visqui a la seva perquè ho viu, a la seva pell, a la seva carn, a la seva persona, però tothom ho pateix de la mateixa manera. És a dir, d'una banda, sembla que sigui i ho és. Molt íntim i molt particular, però a la vegada és universal. És potser un dels temes que més ens afecten de la mateixa manera a tots.
Sí, des de tota la història de la humanitat que s'ha patit, això que avui tractarem, que és nada más y nada menos que l'exili.
L'exili.
L'exili. Saps el que és l'exili, Enric?
Sí, l'exili, si volem una miqueta fer aquelles coses que també agraden de saber que és a partir de la mateixa paraula, l'etimologia de les paraules, podríem recordar que l'exili ve del llatí exilium, que vol dir, d'una banda, allunyament de la llar, en concret, i de l'altra també té una excepció que es relaciona amb l'insult, ve de insultare. Vull dir que tots aquells que, d'alguna manera, estaven allunyats de la llar, a sobre, per si no tenies prou,
sí.
també era, et deien desgraciat o... I tenies un component de marginació afegit. I d'aquí...
I per quin motiu? Perquè la general genera el... Això, a l'exili. És per quins motius, no? Aquest estat de l'exili, per quins motius es genera?
Tens raó,
per polítics, no?
Sí,
per la general?
Sí, però no només. Perquè, clar, jo crec que potser també ens ajudaria a entendre l'exili en dues vessants diferents. Una, a la corporal, jo me l'imagino així, i l'altra, l'espiritual. I després, la intersecció d'una amb una altra, no? Perquè hi ha un exili exterior, que és el cos, que és un desterrament, com dèiem, i sí. l'exili interior, perquè també hi ha qui parla d'exili interior. Això seria un altre tipus d'exili, no? Però com tu deies, no? Com tu dius molt bé, l'exili polític és el més, potser el més famós, no? El que té les lletres més grans. Però hi ha d'altres exilis que també poden ser inclús econòmics, que es poden una miqueta confondre o interpretar des de la immigració, la necessitat de sortir d'un lloc. O d'altres exilis que potser tenen a veure més amb motius intel·lectuals, inclús. És curiós. I els exilis interiors, doncs, els pot patir un mateix, en si mateix. Aquí esto ya comencem a fer... ¡Atracción! ¡Atracción! ¡Entre! ¡Apague fuego! ¡Que vengan los bomberos!
Sí, sí, clar. És, aquí ja,
¡Trascendencia!
Ja entrem en una altra esfera, no? Totalment diferent, no?
Sí.
No és, suposo que no és... Un exili interior ho pot patir un a casa seva, no? I estan a la seva pròpia terra, a la seva pròpia llar, no?
És, exacte, no? Exacte. Mira, com a exili interior...
És un concepte una mica com molt romàntic, també, no?
Sí, però...
L'exili interior.
Pensem, per exemple, en aquelles persones que escrivien, anem a fer ús dels escriptors i escriptores, i que en un règim determinat polític doncs, no poden escriure allò que escrivien quan eren lliures, però no han canviat de lloc de viure. Però sí han hagut de reprimir-se, diguéssim, perquè no poden a casa ser, exacte, ni expressar-se. Això seria un tipus d'exili interior, no? Que d'alguna manera has d'exiliar-te de les teves... Bueno, allò que parlàvem un dia sobre la censura, l'autocensura, no?
Sí, clar.
És un tipus d'exili.
També és una mena d'exili creatiu, no?
Exacte.
Per una persona, per un artista. Perquè no pot no, expressar el que realment vol expressar. És curiós, sí, és,
no?
és curiós,
Enric. És curiós, no?
Però sempre l'exili, una de les coses que produeix, no? D'aquests sentiments és l'angoixa, no? També.
Sí, total.
L'angoixa de sentir-se lluny de casa, no? De sentir-se lluny de la teva gent, de la teva família, dels teus amics, de la teva terra, de les teves costums, no? I això, com sempre fem, Enric, per il·lustrar aquestes coses, posem temes. Què et sembla si posem un tema dels grans Judas Priest, que parlant amb els nostres amics, els germans Ripoll, que tu coneixes el Jaume,
sí,
que és professor de clàssiques, sí, i el seu germà, que és també una gran persona i un gran personatge de Sabadell. Sempre parlàvem de Judas Priest, no? Que Black Sabbath van ser els que van inventar el heavy i els Judas Priest van inventar el metal, no? I escoltem aquest tema que es diu Exiled, de Judas Priest. És del seu disc Nostradamus de l'any 2008 i parla de l'angoixa de l'exili. Okay. Escoltem-los. Va. La caverna galàctica aconsella: adopta un poeta.
Ah, o una, no? No.
Sí, cap problema.
Està bé, això, no?
Sí.
Adopta un poeta. I per què? Per què?
Els pots treure a passejar.
Ah.
Sempre queda bé.
Ah, sí, a més, tampoc... Diuen coses boniques, però no, jo no ho entenc gaire, mai.
I, a més, mengen poc.
Sí. Ah, això és un avantatge.
Sí.
Ah, doncs mira, això d'adoptar un poeta no està mal, tio. Òscar, abans de continuar, fem un petit excurs, perquè jo sé que les nostres oientes i oients estan... Ja ho saben, però ja qui no ho sap, i tu ets la millor persona per explicar quina
Gràcies,
diferència
Enric,
hi ha...
Gràcies, per la confiança.
Home, tio, entre el heavy i el metal. Perquè sempre diem heavy metal, no?
Sí.
I acabes de dir això del heavy metal, però jo no crec que tothom tingui clar això.
No hi ha cap diferència.
Ah,
simplement que són dos dels pilars que han creat un gènere, no? Com és el heavy metal. Els fundadors probablement, segurament, siguin Black Sabbath,
sí,
i els que van ajudar a definir-ho, no?, entre molts d'altres,
sí,
però els que més probablement siguin Judas Priest, no?
Okay, però el concepte
estan Iron Maiden.
És heavy metal tot junt o hi ha heavy metal?
Vale. Heavy metal.
Okay.
Encara que moltes vegades es diu o heavy, no?
Sí.
Això és heavy. O això és metal, no? Però és heavy metal.
Vale.
Estupendo. No sé si ha quedat clar, no?
L'angoixa, deies, no? Per això hi parlàvem de sentiments que són universals. Un altre, al costat de l'angoixa, si parlem d'exili, és l'enyorança. Mm-hmm. Perquè l'enyorança de lloc que també ets, però que no pots exercir d'alguna manera. Mm-hmm. I és un sentiment estrany, perquè d'enyorança es pot morir, però també es pot viure. És a dir, aquesta, filosòficament, per dir-ho d'alguna manera, no?, aquesta situació del sentiment d'enyorança, perquè hi ha cançons que ho diuen d'aquesta manera: pots morir d'enyorança perquè recordes la teva terra, allò que deies, no?, la llar, la terra, d'on venim, els amics, tot, i no ho tens, i això et fa sentir absolutament fora de lloc, però també l'enyorança mateixa de retrobar-ho, de tornar-hi, pot arribar a ser un motiu per continuar vivint.
Sí, sí, sí. O al revés, no?, el que has dit abans, no? L'enyor del bressol es pot convertir en la teva tomba, no? Poder morir d'enyor, no?, d'enyorança.
Exactament, exactament. Ah. Però quina ambivalència, no?, li podria dir que és l'alteritat de l'ésser, no?, aquesta platònica.
L'alteritat.
El ser, l'ésser del no ésser, no? Uh-huh. Perquè tu ets fora d'allò que eres, però continues sent. Per això és un tema tan universal, tan sentit i tan intel·lectual.
Sí, sí, totalment. I filosòfic.
I bueno, total.
Sócrates, no?, parlant de Sócrates, quan el van condemnar a mort, no?, a la seva polis, va tenir la possibilitat, li van oferir la possibilitat d'escapar-se i anar-se a l'exili, a una altra polis, no?, on allà l'acollien, no? I ell va dir que no, que ell es quedava allà i que seguia les normes, no?, les lleis de la seva polis, i moria.
Exacte.
Si era la decisió de la polis que el matessin, no?, que el fessin prendre la cicuta, doncs i es va quedar, el paio.
Ell era molt de la polis. Uh-huh. Era a tope. De la polis fins al final.
Total.
A més, li va dir, i sacrifica un gall, perquè a sobre es gasta els diners.
Sí.
Gall, un gall, un pollastre. I parlem d'enyorança i de, diguéssim, sentiments universals, com no han d'entrar en contradicció, si és universal. Proposo il·lustrar la contradicció d'un sentiment d'enyorança amb la situació en la que estem vivint avui dia, que lliga una mica en el primer programa d'aquesta temporada, quan dèiem que no canviem mai, que són versions de nosaltres mateixos, però amb la situació de les guerres. I perquè en el seu moment, al segle XIX, l'autor de les famoses òperes verdianes, mai millor dit Verdi, no?, perquè ell va generar tot un gènere, va construir un gènere amb el seu nom, en una de les seves òperes va escriure una música fantàstica que tothom coneix, perquè és un bru de la música operística, que és el cor dels esclaus hebreus, d'Alba Pensiero. I, clar, la lletra parla d'una situació en la que es troba aquesta gent, que eren jueus fora de la seva pàtria, deien ells, en el seu moment, en aquella mena de drama bíblic que difícil difícil de confirmar històricament, diguéssim, segons inclús historiadors de Tel Aviv, i en podíem parlar, però això és un altre programa, però la qüestió és que ells parlen, la lletra mateixa diu que ells se senten, volen amb el pensament volar a la terra, d'on eren ells, amb la fragància que tenia aquella terra, l'aire dolç de la seva terra natal. Diu la lletra, diu que la nova pàtria vella i abandonada per ells, vull dir, perquè ells van estar obligats a abandonar-la, deien, doncs és un record, parlem de record, parlem d'enyorança, d'aquesta angoixa de ser fora d'allà, un reviure el record i l'enyorança d'aquella terra. Però, clar, a la música ens posa en contradicció com el sentiment de que és un, des que és una vivència que comparteixen els esclaus jueus d'una òpera i els habitants reals d'un país com el que viu avui, un exili forçós de la seva pròpia terra per aquests esclaus que cantaven en una òpera de Verdi. A mi, el sentiment és universal i és lliure, i segur que un es pot sentir exiliat de la seva terra, però un altre pot sentir com l'han exiliat de la seva terra. Uh-huh. O desterrat, que és una altra de les paraules que potser són sinònims, no? Si voleu, escoltem aquest cor i comprovem que el sentiment va més enllà de les fronteres.
caverna galàctica.
Tots els dimarts, de 9 a 10 del vespre, després de l'espia de Mahler, que està molt bé.
A Ràdio Sabadell.
Sí, quina meravella, eh?
Quina meravella.
És que la música és una de les maneres més... que deixa més empremta, no?, a l'hora d'expressar els sentiments. És curiós. És de les arts que més... Sempre ho hem parlat aquí, i a més nosaltres... Intenta ser un programa de filosofia, però... És musical, filosòfic, no?, perquè posem molta música.
És cert.
Perquè és que il·lustra molt bé les idees. Idees, els sentiments, la música, l'art suprem.
És cert, és cert. I músiques que parlin d'exili i inclús que li donen volum a unes lletres colpidores, en tenim, i ben a prop. D'exemples, no?
I a més aquí, en aquesta òpera, parla d'un tema així bíblic, no?
Sí, 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 el tema bíblic és
curiós, perquè ara m'ha fet recordar també el de l'Antic Testament, Caïm i Abel, no? Que Caïm mata el seu germà Abel, no?, per gelos, i és desterrat. O sigui, el primer exili, probablement dels primers exilis, no?, de la història de la humanitat, segons tota la imagineria judeocristiana, en la figura, està encarnat en la figura de Caïm, no?, que el condemna i li posa com una marca, no? Però és com una història de redempció, també, perquè no el mata o no el porta cap a l'infern, no?, directament, a Caïm, sinó que el deixa anar marcat perquè no el poden tocar. No? Està com maleït, però té una segona oportunitat fundant la ciutat de Nod, no? És curiós, és una història de redempció, també, la història de Caïm, no?
Sí, sí, és un cuento fantàstic, no?
És brutal.
Perquè tot això és un còmic impressionant.
Apòstata.
Caïm, total, no, totalment apòstata, no m'ho crec, vaja, ni per atràs. Però bé, cadascú...
No, clar, cadascú fa les lectures.
Però és cert, el que tu dius, és curiós. Segur que correspon a una situació, evidentment, no? Però... I fa pensar en totes les històries. Després, clar, parlem del western, la correspondència que hi ha entre... Podries fer una assimilació de western bíblic, no? L'Antic Testament és molt de western.
El western té moltes connotacions judeocristianes, evidentment. Clar.
I molts desterrats, no, també?
I molts desterrats, també. Sí, sí, a la força, també.
Sí, sí.
I no per motius polítics, no?
No, exacte.
O sí. No?
De tot, no? Inclús sentimentals. Però
sí, sí, sí.
Això també... Clar, per motius polítics i de ben a prop tenim altres exemples, a més, parlàvem de la música, expressats d'una forma meravellosa. Mm-hmm. per veus que són tan dolces de vegades i veus que ens arriben tant que tot el missatge duríssim el fan entrar directament sense cap mena de... Aquí a prop tenim un exemple d'això,
sí.
No?
Sí, sí, d'exili, aquí a Sabadell.
D'exili,
no?
Inclús, algú que escriu sobre... Sí, és veritat.
Sempre, a més, que hem parlat molt i és uns personatges que ens agraden, no?, perquè eren uns tios que eren de família molt benestant, que eren de família burgesa,
sí,
i que estaven una miqueta en contra, no?, de totes aquelles normes, no?, morals d'aquella burgesia catalana, una mica rància, no? I ells es van alçar una miqueta, que és qui són, la colla de Sabadell.
La
no?
colla. I...
Que estava formada, doncs, per, sobretot, el senyor Pere Quart, no?, el nostre Joan Oliver, el Francesc Trabal i l'Armand Obiols, no?, que van patir l'exili també després de la Guerra Civil, no?, perquè es van posicionar totalment a favor de la República, no?, de la causa republicana. I
dels quals tenim un exemple de cançó que
totalment
li diuen Corrandes d'exili.
No? Preciosa.
Preciosa, amb una lletra
claríssima. Aquesta versió que ara escoltareu, no?
Sí.
Que està cantada per la gran Sílvia Pérez Cruz, no?
N'hi ha moltes de versions.
Sí,
aquesta
moltes,
és una.
L'Ovidi
Montlló.
L'Ovidi Montlló.
El Lluís Llach, deia.
Lluís Llach. Varios.
Hi ha molta gent que...
Sí, 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 que ha fet una versió musical d'aquest...
Metempsicosi de l'exili.
Exacte. d'aquest gran poema d'en Pere IV, Joan Oliver,
sí.
Corrandes d'exili.
Vale.
Escoltem-lo amb la veu aquesta de llençol encara calent, no? Després d'una nit apassionada amb la teva parella. Escoltem a la Sílvia Pérez Cruz.
Què dius?
Què dius, Enric?
Doncs ara farem Corrandes d'exili, que és un poema de Pere IV i música en Lluís Llach, que, bueno, forma part del nostre repertori. La vam començar a tocar a Immigrasons fa 6 anys o així, i l'hem anat transformant una mica, i ara mateix està així. Viva!
petita, 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 com l'ens somiu.
Una recomanació de les autoritats sanitàries. Si tens dubtes, no ens escoltis.
La caverna galàctica.
Un programa de merda.
Dimarts, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Sabadell.
Meva, quina meravella i que ben cantat. Ara en parlàvem també aquest poder que té la Sílvia Pérez Cruz. Corranda, si vols, la Corranda és la cançó, és una cançó sí. Que es cantava durant la dansa. Era una dansa, la Corranda, que es ballava en parelles, però era una dansa cantada i d'aquí ve el nom de Corranda. Uh-huh. Perquè de vegades diem Corranda i Corranda és la cançó, però ve d'un ball. Ve una dansa. Moltes vegades passa això, que el poble fa coses rares, canta, balla a la vegada, fa uns moviments, pam-pam, i llavors arriben aquella burgesia aristocràtica o aristocràcia burgesa i diu, oh, pues això és tot, oh, me mola, tio. Llavors, ho adopten, estilitzen la forma i acaben, doncs, fent Taylor Swift i jo què sé. Coses.
Sí. Cosa, Taylor Swift ve de la burgesia...
Fa currandes. La Taylor Swift fa currandes, però... No, mira, d'exili a mi m'agradaria també només citar dos personatges. Per contrast, un és Unamuno, que en el seu moment va ser exiliat a les illes. És un senyor molt incòmode per tots els... i per això el cito. Però, clar, quan es va fotre amb Alfons XIII i amb el règim de Primo de Rivera, el van agafar el senyor i el van portar a Canàries. Llavors, a Canàries s'ho va passar molt bé, va escriure molt, va disfrutar de molt. Després el van agafar i el van portar a París. I després de París, doncs, a Hendaia. I cinc anys, entre 5 i 6 anys, d'exili. Doncs és un tipus d'exili d'algú que al principi... És...
Sí, que... No? Sí. Ara que has comentat això, quan va arribar a França, Unamuno, saps qui va ser un dels personatges que el va anar a recollir a l'aeroport?
Sí, em sembla que no. Qui?
Luis Buñuel.
Això. Imagina't.
Sí.
Això, quin pes, no? Per això parlàvem de la intel·lectualitat i de l'exili. Luis Buñuel. Mm-hmm. Doncs és un... I l'altre personatge és Maria Zambrano, que és una filòsofa espanyola, molt important i crec que potser poc reivindicada. És una meravella. Llavors, hi ha un llibre que escriu l'escriptora Olga Amariz Duarte que parla sobre... El llibre es diu així, Una poètica de l'exili. Uh-huh. I es parla de la relació entre Maria Zambrano i la Anna Haren. Uh-huh. I llavors, quina és aquesta relació en l'exili? Pensem que la Zambrano va marxar a París i després a Mèxic. Mèxic, terra de rebuda d'exili.
De molts, clar. De molts republicans a la Guerra Civil Espanyola, sí, molts. Sí.
Llavors, aquesta dona, 45 anys gairebé, es va passar fora. Fins que la van anar a buscar l'any 85 o 86, 84, a Ginebra, i la van portar. I va ser curiós perquè la decisió de portar-la va ser un dia que és el 20 de novembre, el dia de la celebració, entre cometes, de la mort, bueno, entre cometes, no, celebració de la mort de Franco o de Primo de Rivera, no? Vull dir que aquí hi ha una justícia poètica en una autora que parlava de poètica i de filosofia a la vegada. Uh-huh.
No sé, tants exemples que...
Molts, molts, masses, no? I també sí. És curiós, Enric, perquè hem parlat de persones, d'artistes, de pensadors que han estat a l'exili, però és que també les obres d'art poden estar a l'exili. I aquí vam tenir també un cas, un exemple, com és el Guernica, no?
Sí, sí, sí.
El Guernica no va tornar a Espanya fins l'any 81, tela, eh?
Fins l'any 81,
sí,
imagina't. I dificultosament, no? Perquè bueno, jo recordo que fins que no es va arribar...
Sí, sí, sí.
Obres exiliades.
També, obres exiliades.
Perquè són...
Els objectes, no? Sí, sí, sí. Si ho reduïm, no? Els objectes també poden estar a l'exili, no? Un quadre és un objecte, no?
És un objecte.
És curiós. Escolta'm, Enric, què et sembla si ara agafem els nostres trastos
sí.
i anem, que ens està esperant un convidat,
ah.
però no aquí, a la ràdio, sinó que hem d'anar a un bar, com no?
Sí, a un bar,
entrevistar-lo, que ell és un personatge que coneix molt bé, malauradament, el tema central d'avui del nostre programa, que és l'exili.
Ell sí que sabrà parlar amb coneixement de causa.
El coneixereu ara, en breus segons.
Abans, però, us recordem, com us vam dir, una de les sorpreses d'aquesta temporada...
Espera, posem així com veu de ràdio.
Vinga.
Bé, us volem recordar que aquesta temporada, la Caverna Galàctica, vol tirar endavant una nova secció que es dirà Epístol Art. Que vol dir que us convidem a que ens escriviu cartes manuscrites per la vostra pròpia, de la vostra pròpia mà,
sí.
a mà alçada, com deien, a la següent adreça, dirigides al programa. I ens podeu dir, què ens poden dir, Òscar?
Doncs ens poden felicitar o ens poden insultar, el que vulgueu. Qualsevol tipus d'excreció mental que tingueu.
Si us plau.
Bona o dolenta, és
deixeu-la
igual.
Anar. Sí, sí.
Deixeu-la anar.
Sí, sí. A mà. Heu d'escriure a mà. És Epístol Art. L'adreça, Doctor Puig, número 18, i el codi postal, el 08202. 08202. Això ho havia tingut tantes ganes de dir alguna vegada a la vida.
A la Caverna Galàctica.
Galàctica. Bueno, anem.
Som-hi.
Bé, doncs ja hem arribat i estem aquí amb una persona que té una experiència vital, no sols ell, sinó la seva família. Estem aquí en companyia d'en Dimitri Álvarez, que és net de... ell és rus i és net d'exiliats, d'aquells nens que van marxar cap a Rússia de la Guerra Civil Espanyola, del bàndol republicà. Bona nit, Dimitri.
Bona nit. No sé si... Bueno, yo no sé si me atrevo a hablar catalán, porque hablo, pero...
Habla en el idioma que tú quieras.
Sí.
En el que te sientas más cómodo.
Sí, porque claro, catalán me gusta mucho, pero... ahora mismo mejor. Me explico mejor en castellano. Sí, es así que soy un nieto de un niño republicano, como los llaman, que mi bisabuelo era un secretario general del partido en aquellos tiempos.
¿Del Partido Comunista?
Del partido, sí, como dicen, de los rojos, de Asturias, que son las raíces son de Gijón. Y entonces, siendo niños, pues se había decidido a enviar a sus hijos a la Unión Soviética, en aquellos tiempos la Unión Soviética, que como mucha gente, los que, bueno, habían tomado una decisión en plan... a salvar a los niños, que eran los más vulnerables, digamos, en cualquier guerra, ¿no? Que puede ser que unos de mi familia lejana de Gijón no han hecho esto porque tenían opinión que, bueno, da igual la guerra, pues que se queden con nosotros, porque la separación, porque vamos a pasar la hambre juntos y todo esto. Y hubo muchos otros que pues pasaban a situaciones como sobre todo los jefes del partido, los grandes de otra banda de las fuerzas en la guerra civil, que estaban, digamos, más perseguidos, porque claro, porque bueno, los que eran los que dirigían la historia, y claro, pues estaban sobre todo preocupados por sus hijos, por sus niños, porque me imagino que claro, los que sí corrían riesgo todos. No se sabía a ver qué podría pasar. Y entonces, que sepa yo, es porque claro, yo en mi tiempo investigué bastante el tema, y de aquí, de país de España, pues salieron sobre todo, o sea que en total, más de 3.000 niños solo para la Unión Soviética.
¿De toda España o solo de allí, de Asturias, no, de Gijón?
De toda España, pero sobre todo de las partes de Asturias y del País Vasco, que también hubo de Cataluña, de Valencia y de otras partes, pero la gran mayoría eran de aquellas zonas, digamos, que en aquel momento pasaban más, bueno, ya sabe todo el mundo lo de la Guernica y de Gijón, que estaban bombardeados y todo, y pues esos los que pasaron en su tiempo los momentos, digamos, pues más de más peligro, ¿no? De más
cruentos.
Más, sí, más así, más duro. Y pues sí, pues que ya que mi familia son de País Vasco, también sabía yo algunas historias de todo, pero claro, mi historia personal, digamos, o sea, la historia personal de mi familia es que son gijoneses de Asturias, y pues en un, yo creo que es un no me acuerdo bien el día, pero yo me acuerdo el mes de septiembre, es cuando se suele celebrar el día del partido de los niños en aquel día de Gijón. En el barco era francés, a ver si me acuerdo bien el nombre, no sé si se llamaba Gerenderme o algo así, y salieron del puerto de Mosel, el puerto de Gijón, el puerto, bueno, el más principal de Gijón, salieron en un barco de noche. ¿Por qué? Porque bueno, para evitar los bombardeos y para poder pasar, bueno, los peligros, para que no se los vieran. Y bueno, aparte que el primer viaje, porque claro, luego no sé si en Francia o Inglaterra hicieron una escala, un traslado al otro barco que era ruso, que se partía de ahí a aquel Leningrado, que es el San Petersburgo, que se llamaba Leningrado en aquella época. Y a principio, cuando salieron, pues las condiciones eran, no sé, o sea, malas no, lo siguiente, porque claro, estaban todos ubicados en las bodegas, sin condiciones, vomitando, escondidos, pero claro, cuando llegaron para trasladar al otro barco, pues estaban los niños y los que, bueno, también algunos, los que los acompañaban, los, ¿cómo se llama? O sea, que algunos más o menos jóvenes y mayores, que eran acompañantes, pero sobre todo los niños, o sea, que estaban, o sea, que pasaron fatal, porque salieron que no había nada ni para comer ni para lavarse, llegaron muy sucios, vomitando, o sea, que en vómitos, ahí apilados, así como sea.
¿Cómo ha afectado en tu vida
el exilio de tus bisabuelos, de tu abuelo, a ti? ¿Has pensado en... a ti te ha afectado de alguna manera?
Bueno, eso ya mucho antes, o sea que mucho después de... Yo empecé a descubrir estas cosas, porque desde pequeño no sabía. Yo nací en la Unión Soviética y ahí pues casi no se hablaban de la guerra de España. Se hablaban más de la guerra, con la, o sea, que Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Unión Soviética con Alemania, con Hitler, con los nazis. Y al principio en el cole y todo esto, pues, y yo de mi abuelo, pues de pequeño casi ni me preguntaba, a ver, ¿por qué un español está aquí? ¿Por qué no está en España? Para mí era como, no sé, mi abuelo, y era normal que mi abuelo es español, y muchas veces ni me preguntaba por qué. Y más o menos ya con, pues más o menos cuando ya empecé a, pues, a pensar un poco de estas cosas, independientemente y todo, pues poco a poco ya se me había empezado descubrir la historia de la guerra de España, y poco a poco entré hasta tanto, claro, o sea que aún sigo en el proceso, porque yo creo que aún hay mucho que investigar, pero claro, pensé que era tan importante que casi la guerra civil de España era casi el comienzo de todo esto, lo que salió después.
La historia de tu familia, ¿no?
Sí, la historia de mi familia y la historia de, bueno, la historia de la Segunda Guerra Mundial, porque claro, con la historia de la guerra civil española, pues más o menos empezó, o sea que sí pensamos.
Y Dimitri, ya para acabar, porque el programa aquello que tiene un tiempo y siempre nos atrapa el tiempo.
Sí, como
una pregunta, sí. Tú, ahora que eres ruso, de origen español, estás en Cataluña, en España, ¿tienes también nostalgia de tu tierra? ¿Tienes nostalgia de tu tierra? Aunque no sea, claro, tú no eres exiliado, evidentemente,
sí,
¿no?
Sí.
Aunque seas...
No es lo mismo.
Pero ¿tienes morriña? ¿Tienes nostalgia de tu tierra?
Yo creo que cada vez menos, porque ahora con internet y con las comunicaciones, las que no existían antes, porque claro, los que cuando venía mi abuelo aquí, o cuando venía su cuñada, que es la mujer de su hermano, aquí, en los años cuando murió Stalin, a lo mejor los años 50, aquí no te podías encontrar ni un libro, ni las películas, ni nada en ruso o de Rusia, y la gente rusa, y con quién hablar. Y entonces, claro, a lo mejor te sentías un poco solo y sentías un poco eso, pero claro, se acostumbra. Y bueno, yo ahora mismo, por ejemplo, bueno, teóricamente si quiero me puedo volver, y antes también podía. Nostalgia, pues no sé, me parece que cada vez menos, porque cada vez me siento en el mundo. No sé, a lo mejor es por la globalización, lo siento el mundo, ya que ha perdido sus individualización o individualidades. Y ahora más o menos, si pasamos en cualquier país, lo encontramos lo mismo. Entonces, sí, eso dicen, que antiguamente la gente rusa es un poco así, que tiene mucho sentido de nostalgia y quizá más que los demás pueblos. Pero yo personalmente, a lo mejor es genético, porque a veces, no sé, ya diríamos unas palabras a favor de aproximado Halloween, que a lo mejor es algo, a lo mejor es algo misterioso, y mi abuelo volvió a su país en mi persona.
Eso es precioso. Oye, Dimitri, muchas gracias por tu testimonio. Me parece que esta frase es preciosa para acabar la entrevista. Qué bonito, ¿no?
Sí. Y además tiene ese punto de literatura, sí, que Enrique y yo también, ya lo sabes, Dimitri, que somos fans, sí, de la literatura rusa.
Totalmente.
Y yo también.
Muy bien, muy bien.
Pues, y yo también.
Compartimos,
sí,
ese amor.
Sí, que claro, que, o sea, que muchas gracias a vosotros. Y claro, yo creo que no, porque ahora, claro, muchas veces no se me ocurre así de repente muchas historias, que yo creo que hay muchas más que contar sobre el tema. Y es sobre el tema de la guerra, y sobre el tema de exilios, y sobre el tema de los niños de la guerra, y sobre el tema de mi familia personalmente. Pero también, ya que me gusta la literatura, ya lo saben, y literatura rusa en particular, también, si se quieren algún día, o si tienen alguna ocasión, o si tienen un plan de hablar de plan Dostoyevsky y los sí, y hacer una velada de
tertulia
o una tertulia de literatura o de los autores rusos clásicos, pues a ver si podríamos hacer algo.
Sí, 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 sí. Queda en alto, ¿eh? Esa propuesta genial.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Dimitri.
Gracias a vosotros.
Sempre direm mentides si apostem per la veritat. La Caverna Galàctica. Caverna Galàctica.
Un magazín top de filosofia pop.